Pastel. Escoltant, veient, sentiràs.
A partir del mes de setembre, fer servir el transport públic costarà la meitat. En el cas de Catalunya, la T usual baixarà dels 40 euros als 20 euros en una primera zona tarifària. La T casual, que és el títol més habitual, passarà de costar 11 euros amb 35 a costar 5 euros amb 68. També els bitllets de Renfe passant a valdre la meitat. Tot plegat per l'últim decret de mesures anticrisi, l'aprovat pel govern espanyol aquest cap de setmana, que recordareu que preveia aquesta reducció del 50% del preu del transport públic a partir del mes de setembre en les infraestructures gestionades per l'Estat. Això afectava directament a Renfe. En les autonòmiques el descompte era del 30%. El govern català, malgrat que es va mostrar contrariat per com s'havia fet aquesta aprovació, ja ha dit que complementarà aquest 30% perquè també arribi al 50%, i d'aquí que en general puguem dir que el transport públic a Catalunya a partir del mes de setembre passarà a costar la meitat, com a mínim, en aquests abonaments. Ara entrarem al detall de si baixa tot o no baixa tot. Estem parlant d'una decisió que és històrica, que no s'havia pres mai, que es pren, evidentment, per una situació excepcional, que és el context d'inflació desbocat que s'està vivint, que posa damunt de la taula molts elements, entre altres coses perquè durant anys i panys el que se'ns havia dit, un, és que el transport públic era deficitari, i dos, que els preus s'havien d'adequar a aquesta situació. Hi havia un cert debat de fons de si el transport públic a casa nostra és car o és barat, i ara, finalment, per aquestes circumstàncies, s'ha pres aquesta decisió, transport públic 50% a partir del mes de setembre. Avui en volem parlar aquest matí, després abordar-ho també en temps de tertúlia. Ho farem després d'escoltar en Daniel Pi, que és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, en forma part de la seva junta. Senyor Pi, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els va sorprendre que el govern espanyol inclogués entre les seves mesures anticrisi una rebaixa del 50% dels abonaments del transport públic?
Sorpresa excessiva, no, perquè aquesta és una mesura que s'ha pres amb èxit a altres països d'Europa. El cas més cridaner és el d'Alemanya, que han posat tots els transports regionals a 9 euros, i la resposta ha sigut una utilització molt més gran del transport públic. L'estadística és espectacular, no? En un context en què el gasoil, la gasolina, és cara, és molt cara, en un context en el qual, a pesar de que està a la mica de subvenció, omplir el dipòsit per molta gent continua sent una despesa important, el fet de que es digui, escolta, el transport públic, que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, pot respondre bé a les teves necessitats de desplaçament, a més a més, te'l posem més barat. És una bona senyal, perquè fiar-ho tot a la gasolina, doncs ja veiem que no és una tàctica gaire bona.
Estem parlant d'un descompte del 50% que afectarà tots els títols de transport, és només els abonaments, és a dir, el que són les targetes?
En principi els abonaments, el que passa és que llavors s'ha de veure de quina manera es compensa el cost, perquè aquesta sí que és una cosa que declara, és a dir, el que no podem és fer això, molt bé, és molt bonic, i llavors deixar els operadors sense la compensació econòmica, perquè llavors sí que el que tindrem serà un deteriorament del servei. Per tant, és de suposar, desitgem i reivindiquem de que aquesta rebaixa estigui compensada per una major aportació dels poders públics al sistema del transport, si no, malament.
Clar, és que anava a dir, abans vostè em feia aquesta referència a Alemanya, jo recordo que quan es va explicar, clar, el primer que es va dir és, bé, els alemanys això sí, ho fan sí, perquè s'ho poden permetre. La pregunta és, nosaltres ens ho podem permetre, un descompte del 50%?
Jo li faria la resposta en forma de pregunta. Nosaltres ens podem permetre un descompte de 20 cèntims a tota la gasolina? I és evident que quan una persona posa gasolina o posa gasoil perquè va a treballar o perquè està treballant és una cosa. Però nosaltres com a país ens podem permetre que determinats desplaçaments suntuaris, algú que se'n va a la seva segona residència, faig demagògia, ja ho sé, a la seva segona residència d'altíssima gamma i molt lluny, li hem de pagar entre tots la gasolina? És que també el tema de les ajudes tenen aquesta part sempre de discutible. El que és evident és que la rebaixa del transport públic té un cost molt menor i pot tenir un impacte molt més gran. En primer lloc, perquè ofereix una sortida. Escolti, no són cap barri, vull dir, no, això és una tendència mundial, no podem fer res més per baixar el preu de la gasolina. S'ha plantejat si en els seus desplaçaments pot utilitzar el transport públic? I llavors ara tothom dirà, és que jo pel que haig de fer no em va bé. És possible. Hi ha vegades que el transport públic no cobreix, i en aquest cas aquesta mesura no respon. Però sí que hi ha molta gent que no utilitza el transport públic per prejudicis o perquè està acostumat a fer-ho d'una altra manera. Bueno, doncs en aquesta gent que té alternativa, i sobretot a les àrees metropolitanes aquesta alternativa existeix i té una qualitat raonable, doncs aquesta gent és el moment de que digui, escolta tu, ja que és barat, ho aprofito. És el que han fet els alemanys, a veure si aquí ho sabem fer.
Ara entrarem en aquesta qüestió. M'interessa, vostè feia una reflexió ara, no? Deia, està molt bé que es faci això, sempre i quan es faci una compensació després també als que estan fent aquesta prestació de servei perquè no acabi redundant en una disminució de la qualitat del servei. Jo quan començàvem el programa avui recordava, potser en aquesta línia deia, durant molt temps a Espanya es va parlar que hi havia un dèficit tarifari des del punt de vista de les elèctriques. Hi va haver-hi un moment amb els governs del Partit Popular en què, recordant això, es va començar a pujar molt el preu de la llum. Clar, algú pot témer, si no hi ha aquesta aportació, que aquest descompte que ens ve ara no sigui a costa o a compte d'un futur augment important del preu del transport públic.
En principi, les tarifes del transport públic en aquest moment estan sotmeses a dues tendències. La primera és afavorir cada vegada més els títols de la gent que el fa servir molt. És a dir, els títols, per entendre'ns, de tarifa plana. De fet, ja és el que va passar a l'àrea metropolitana l'última vegada que es van tocar tarifes. Va pujar el preu del que són els bitllets d'utilització menys freqüent, però la gent que tenia una utilització molt gran, la té més, ara la té usual, va passar dels 53 als 40 euros. I aquest és un preu molt i molt competitiu. Aquesta és la primera tendència. I la segona tendència és una certa contenció. És a dir, els preus dels títols del transport s'han mantingut sempre per sota de la inflació. I ara, amb aquesta senyal que se'ns envia, encara més. En general, i sempre hi ha les excepcions, si vinc amb un cotxe amb 5 persones, des de Vilafranca em surt més barat el cotxe que el tren. Sí, però els cotxes que venen de Vilafranca no porten 5 persones. La majoria d'ells en porten una. I llavors surt molt més barat el transport públic que no pas el vehicle privat. Per tant, d'alguna forma, en aquests moments, des del punt de vista econòmic, és una bona invitació a l'utilització del transport públic. Una altra cosa és que el transport públic, sempre i a tot arreu, a vegades sí, en alguns llocs sí, però sempre i a tot arreu doni respostes a les necessitats. I aquí és quan hem de reivindicar no només el tema tarifari, sinó la millora progressiva del nostre transport públic. Que no és un transport públic, sempre quan arribem en aquest punt haig de posar el senyal al mig. No és que tinguem un transport públic desastrós, que no es pot fer servir. Això ho fan servir els alarmistes que volen continuar defensant...
Ep, sembla que hem perdut aquesta comunicació amb en van Daniel Pi, ara la recuperem. En Daniel Pi és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Avui estem analitzant amb ell aquesta rebaixa del preu del transport, aquest descompte del 50% aprovat aquest cap de setmana en el decret de mesures anticrisi. I estava explicant al senyor Pi en quines circumstàncies era competitiu o no el transport públic. Senyor Pi, que l'havíem perdut, ja hem recuperat la comunicació.
Sí, són coses del telèfon,
sí.
Aquestes coses, no?
Si
no, no tindria emoció. No, el que deia és que moltes vegades el transport públic dona una resposta a les necessitats i en aquest cas doncs, el que hem de desitjar és que la gent s'hi passi al transport públic. Una altra cosa és que, evidentment, i nosaltres som l'Associació per la Promoció del Transport Públic, s'ha de continuar reivindicant la millora del transport públic amb freqüència, amb fiabilitat, amb comoditat. És evident que encara tenim en alguns llocs més, en alguns llocs molt, en altres no tant, encara tenim un camí a recórrer, i això també s'ha de reivindicar, tant com els preus, eh?
Ara vostè feia una referència a Alemanya, no? I deia, per exemple, a Alemanya s'ha fet aquesta mesura i hi ha hagut un augment considerable de l'ús del transport públic des que es va baixar tots els bitllets a 9 euros. Si tenim en compte aquest exemple, és també el moment de dir-li a l'administració, escolta'm, a partir del mes de setembre reforça el servei del transport públic, que els metros passin més sovint o que els trens siguin més llargs o que hi hagi més autobusos?
Depèn de quin mode de transport estiguem parlant. Alguns hi ha condicionants tècnics, amb altres sí que es pot fer. Però a vegades és que és molt més senzill que això. Posaré alguns exemples. No? A Alemanya tu baixes d'un tren i tens allà l'autobús que t'espera. I els horaris estan perfectament pensats perquè tu, si has d'arribar fins a un lloc on no hi ha tren, facis una part del teu trajecte amb tren i l'altra part la facis amb autobús, allò que se'n diu la intermodalitat. Uh-huh. Això no costa un euro, anava a dir un duro, això no costa un euro. I això, en canvi, el nostre país suspèn d'una manera categòrica. Per tant, ja no només és reforçar, sinó que senzillament és organitzar el transport públic de tal manera de que per l'usuari sigui terriblement fàcil anar d'un lloc a l'altre, encara que no tingui un servei porta a porta, encara que hagi de fer algun tipus de transbordament, però aquest tipus de transbordament ha de ser fàcil, clar, ràpid, còmode, segur.
Com pot ser que això encara no passi? És a dir, això que ha explicat, tal com ho ha explicat vostè, sembla la cosa de més sentit comú del món mundial, com pot ser que no passi? O que no passi en tots els casos, com a mínim?
No passa, i sovint els exemples són impressionants. En el Vallès les línies de tren es creuen, les de Ferrocarrils i Renfe, i no hi ha intercanviadors. I portem com 30 anys reivindicant-ho. Doncs això no ho hem aconseguit. A la D23 fa falta un carril bus, perquè els autobusos puguin entrar en un temps de competitiu amb el vehicle privat. Portem com 30 anys i sembla que...
Sí, anava a dir, d'això se'n parla... Se'n parla... De sempre, diguem-ne.
De sempre, bueno. Doncs per què tot això? Doncs perquè moltes vegades les administracions en general, no cal particularitzar, posen molta atenció en el formigó i molt poca atenció en el servei. El formigó és bonic, s'inaugura, és inversió, queda bé en el pressupost, dius, ostres, ho hem fet una inversió de tant, val? Per tant, el formigó, aconseguir molts diners per posar formigó, per fer el que sigui, agrada, i és positiu, i ningú no es queixa, encara que sigui moltes vegades inversions que potser serien discutibles. Posar servei, ui, i si no l'agafa la gent, i si va buit, i si no sé què, costa molt més. És a dir, aquí, d'alguna forma, ens hauríem d'anar pensant tota la gent que estan, sobretot les administracions, a la governança del transport públic, haurien de pensar molt més en clau de servei. I si penses en clau de servei, coses que, per dir-ho també en positiu, a molts llocs s'ha avançat, a l'àrea metropolitana, ara amb la ja és fàcil passar d'un metro a un autobús, a la nova xarxa ortogonal s'ha muntat raonablement bé els intercanvis entre les línies verticals i les línies horitzontals, però això s'ha d'extendre a tot el país. I això ha de ser que una persona que vagi de Barcelona a Sant Joan de les Abadeses, per un exemple, ha de saber que es va fins a Ripoll amb tren i que a Ripoll, 10 minuts després de l'arribada del tren, hi sortirà un autobús. Però és que, a més, això ja ha de ser un únic bitllet, no han de ser dos bitllets. I és que això, a més, ja ha de ser una cosa de que quan busquis en el cercador et surti la informació directament. D'exemples d'aquests, i ara ja no em vull referir a Alemanya, d'exemples d'aquests, Europa n'està ple. I aquí és on el transport públic del nostre país té molt a guanyar, per aquesta banda. Segona banda, per la qual hem de reivindicar també millores del transport públic. Tot el que és l'accés a segona corona, especialment polígons industrials. A lo millor això no s'ha de fer amb transport públic clàssic, amb línies d'autobús, però el que sí que s'ha d'evitar és que si una empresa té 200 treballadors, tinguem 200 cotxes aparcats a la porta. No perquè els cotxes en fagin nosa o siguin lletjos, no, senzillament perquè allò poden ser 200 cotxes o 180 que estiguin col·lapsant les entrades a la ciutat o les sortides i provocant uns problemes de contaminació i de congestió increïbles. I això, per tant, això vol dir posar-nos seriosament amb l'accés amb transport en comú, no té per què ser transport públic estricte, poden ser altres solucions, als centres de treball. I amb tot això hi guanyaríem tots. Hi guanyaríem, evidentment, la gent que treballem, perquè tindríem un cost molt menor al que tenim ara, però hi guanyarien les empreses perquè d'alguna forma donarien una imatge, una realitat d'empresa preocupada realment pels seus treballadors i pel medi ambient.
Un dels objectius d'aquesta mesura és fomentar l'ús del transport públic. Jo estava repassant les dades de la darrera enquesta de mobilitat en dia feiner, que és una enquesta oficial sí, de l'ATM, no? Realitzada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Clar, parlava que l'any 2021 l'ús del transport públic havia anat a l'alça, havia crescut pràcticament un 25%. Això volia dir que ens estàvem acostant a nivells de prepandèmia, però que encara no hi som. En aquest sentit, la mesura de la disminució del preu del bitllet pot ajudar a que acabem de fer aquest tomb, és a dir, que tornem a utilitzar el transport públic com ho fèiem abans de la pandèmia?
No, ha de servir per més. El cas d'Alemanya és que la instauració dels 9 euros ha significat superar de l'ordre d'un 15 o un 20% els nivells d'utilització del transport públic prepandèmia. Per tant, això d'alguna forma, per anar bé, ens hauria de situar més amunt, ens hauria de situar a nivells superiors. Ara, gairebé, encara falta una miqueta, però gairebé estem a nivells d'utilització del transport públic prepandèmia. Depèn una mica per operador i depèn una mica per zones. Les zones més turístiques costa més, les zones... Depèn una miqueta, però en principi estem acostant-nos a nivells prepandèmia. Una mesura com aquesta hauria de servir perquè gent que fins ara no utilitzava el transport públic s'hi passi.
El que passa és que si el motiu per fer aquest pas és que el preu s'ha reduït a la meitat, vol dir que s'hi quedarà gaire gent si el preu es torna a recuperar i, per tant, els passa a costar el doble?
També pot passar una cosa, que hi hagi gent que descobreixi el transport públic. Hi ha gent que no el coneix. Hi ha gent, molta gent, que mal parla. Sí, quan li preguntis, quan temps fa que vagi del metro? No, jo és que el metro... No l'agafo mai. Quant temps fa que no... Llavors, per tant, hi ha molta gent que em malparla, pot ser que aquesta gent el descobreixi. Hi ha una altra cosa, que és una tendència. I és una tendència, vull dir, del nostre país, però dissortadament del món sencer. I és de que la gasolina serà, possiblement serà cara, el gasoil serà car en el futur. Aquells desplaçaments que siguin substituïbles, és possible que la gent no sigui només l'efecte de que el bitllet ara costa la meitat, això és una invitació a vine i coneix el transport públic, sinó que, ostres, tu, no haver d'acostar-me a la benzinera i que em fumin 70 euros per un dipòsit d'un cotxe petitonet, és molt lleminer, eh? En un moment en què la gent doncs, no va precisament sobrada d'efectiu.
El que passa és que vivim en un país que té fama de tenir un transport públic car, que això no vol dir que no pugui ser deficitari, és a dir, és una realitat, el transport públic en aquest país és deficitari.
Transport públic del nostre país no és car, ni comparatiu, ni en termes absoluts, ni en termes comparatius. És a dir,
ni a les persones, ni per aquells que viuen a la tercera àrea, a la tercera corona metropolitana i allà.
Sempre, si nosaltres sempre hem reivindicat que s'introdueixin mesures pel transport en grup. És els únics casos en què el transport públic és més car. És a dir, l'exemple que posava jo abans de Vilafranca, canviem de Vilafranca, que si no és de Vilafranca...
Sí, és igual, però li poso, si vol, l'exemple de Terrassa, diguem-ne, que és àrea metropolitana, però ja és Corona 3 i no és tan clar que venir a Terrassa amb transport privat sigui més car que amb transport públic, eh?
Amb transport públic de Terrassa, un grup de 4 o 5 persones, pot ser que li surti més barat el vehicle privat, sempre i quan tingui aparcament gratuït a Barcelona, que no acostuma a ser el cas. Però, en tot cas, aquesta és una cosa que el nostre sistema tarifari falla, i l'hem reivindicat moltes vegades. També tenim exemples per copiar a molts països europeus, que és les possibilitats de bitllets familiars o de bitllets de que tu pagues dues persones i pot anar un grup, el que sigui. Eh? Uh-huh. Després ve la picaresca que la gent es munta grups de WhatsApp per cada
sí, any. No, de 5. Però... La picaresca hi és sempre, però diguem-ne que... Allà que ara fèiem l'exemple... Jo li seré sincer, li poso l'exemple de Terrassa perquè jo hi visc, eh? Si vol, li explico el que em costa a mi baixar 4 persones amb transport públic a Barcelona.
Sí.
No és...
Ara, si hi hagués aquesta tarifa que nosaltres hem reivindicat tantes vegades, de dir, escolta, mira, pel preu de 2 ja podeu viatjar 4 i després ja mirem com toquem la picaresca perquè no us dediqueu a l'estació a anar fent grupets de 4.
Correcte.
Si fas això, possiblement llavors els números ja surten. Però és que llavors també hi ha tot un tema, i aquí això és, seria una mica més llarguet, del que significa tenir cotxe a casa. Clar, tu comptes la benzina i el peatge de si vas pels túnels. Però és que tu has hagut de pagar el cotxe. Però és que tu possiblement tens una plaça d'aparcament. Però és que tu possiblement has hagut de pagar l'assegurança i has hagut de pagar les revisions. I quan puges tot això i deixes pel nombre de quilòmetres, el número que et surt és molt gran. Tu em diràs, no, però és que jo el necessito. És que potser poquet a poquet hem d'anar cap al cotxe, no sigui una necessitat, sigui una opció. Fixem-nos en la tendència de la gent jove. La gent jove cada vegada té menys cotxe. Uh-huh. I quan el necessita, el lloga. I possiblement això és una manera molt més racional de relacionar-se amb el cotxe que una situació, amb tot el carinyo pels de Terrassa i pels que teniu cotxe, d'una certa dependència del vehicle privat.
Pels de Vilafranca també, eh?
També.
El Daniel Pi és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Amb ell tenim ganes avui de parlar d'aquesta mesura. Entra en vigor a partir del pròxim dia 1 de setembre. De moment, en vigor fins al 31 de desembre, aquesta reducció, aquest descompte de fins al 50% del preu dels abonaments per al transport públic. Es posa en marxa el mes de setembre, esperem que funcioni. Feia referència al senyor Pi al que ha passat a Alemanya, que ha estat un èxit, que també ho sigui aquí. Senyor Pi, en parlem a partir del mes de setembre?
Sempre que vulgueu, ja sabeu on som.
Que vagi molt bé, una abraçada, gràcies per ser.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, passen dos minuts ja pràcticament del punt de les 9 del matí. Va, que en parlarem també en temps de tertúlia. Aquí a Ràdio Estel, avui amb la Montserrat Nebrera, amb el Roger Pi de Cabanyes i amb l'Oriol Marc, just després de la publicitat.
Radio Estel.